L'Express. Ningú no solia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes que els feia pena explicar-li que allí no hi havia hagut mai ni vies ni estació. Pere Calders.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Sant Jordi és una de les dates més assenyalades de l'any pels amants de la literatura, però hi ha anys millors que altres pel fantàstic. L'any passat, títols de gènere com Farista, de Marc Pastor, es feien un lloc a les parts altes dels rànquings de vendes. Aquest any costa una mica més trobar novel·les d'aquest tipus entre els més venuts generals i cal anar a les llistes de les botigues especialitzades, com per exemple Gigamesh. Sobre com s'ha viscut el Sant Jordi en tot el referent al fantàstic, en parlarem avui, fent un recull d'alguns dels autors de gènere que acaben de treure llibre o que, en tot cas, han sortit a signar durant la diada. Més enllà del Sant Jordi, també farem balanç de com ha anat l'última Tech Party de la UAB i també de l'esdeveniment per donar a conèixer el Ludoesport a Barcelona, aquesta lluita esportiva amb espases làser a l'estil Star Wars que us parlàvem fa un parell de setmanes. Un ha sortit variat de temàtiques per uns oients molt selectes. Comencem el Quimèric d'aquesta setmana amb l'Alfons Mallol a la producció i amb el Roger Benet a les vies de so. Avui volem començar el Quimèric parlant de Sant Jordi, una cita literària que no ens podem perdre, que no podem deixar de parlar i que cada any ens fa estar l'expectativa de si el gènere fantàstic estarà o no present a les llistes dels més venuts, a les paradetes, i aquest any sembla que no hem tingut gaire sort, oi, Alfons?
No, pel que sembla, no.
L'any passat teníem Farista, sí, com els, dintre dels més venuts generals, i ara aquest cop ens hem d'anar a les llistes de llibreries específiques.
Sense el llibre nou de Juego de Tronos, ni El nombre del viento, ni d'aquests, pues...
I sense el mateix Marc Pastor, no?
Sí, el mateix... Bueno, el Marc Pastor estava por ahí donant volta.
Sí, sí, després l'escoltarem. Avui, per parlar precisament d'aquesta diada, hem volgut portar dues persones que la viuen doncs, des de dintre, cadascú la seva manera. Portem el Pablo Jiménez.
Hola, què tal?
Que és llibreter del celler de llibres de Sant Cugat. Uh-huh. Tu la vius treballant, no? A tope.
A tope. Jo encara estic... Com... Saps allò que diuen dels terratrèmols, que duren tota una setmana després? Doncs jo estic amb la setmana després del terratrèmol.
És la ressaca, no? O el jet lag, no? Si dius alguna tonteria, t'ho perdonarem per això.
Vale, gràcies, gràcies.
I llavors també hem portat l'Anna Porcel, que té un videoblog que es diu Turquoise.
Sí, sí.
Tu, Hola. Sant Jordi, suposo que ja vas amb l'antena posada per veure quins són els llibres que podem parlar durant tot l'any, no, pràcticament?
Això, sobretot les novetats i bueno, els autors que firmen, també això és el més important.
I vas a que firmin o...?
Sí, 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 sí.
És que a vegades costa triar perquè hi ha tants autors a tants llocs diferents a la mateixa hora que és superdifícil.
I tanta gent.
Perquè... Sobretot si baixem a Barcelona.
Sí. Vaja.
Si ens quedem aquí potser la cosa canvia. Començàvem dient això, que l'any passat, en la llista dels més venuts en general, hi havia almenys aquest títol del fantàstic que era Farista. Aquest any ja costa una mica més trobar títols de gènere. Què n'opineu vosaltres de la presència del gènere? També és veritat que aquest any la llista dels més venuts ha costat més de fer, almenys segons el gremi, no?
Sí, ha sigut bastant difícil perquè estava com molt diversificada. A més, aquest any teníem tot el tema de l'assaig de tema polític, que aquest any ha arrasat, ha sigut salvatge, no? I un pes passant com és el Martí Gironell amb La força del destí, hi havia l'Alejandro Palomas, que ha tingut el Nadal, clar, això a Sant Cugat, per exemple, s'ha mogut moltíssim, l'Alejandro és d'allà. Bueno, estava com molt diversificat tot. Però jo, el que ha sigut fluixet amb el fantàstic, jo... Després ja comentarem, potser, però hi ha un títol que a mi m'ha funcionat, vamos, de meravella.
Per això us hem portat, perquè volem saber, veure, que aquesta percepció que tenim des d'aquí, els mitjans generalistes, no?, que ens arriben les informacions i diem, ostres, jo per un moment vaig pensar que era fantàstic la revolució dels robots del Sala Martín.
No, no.
I vaig dir, oh, quina decepció, no és del fantàstic. Però em vaig emocionar un segon i ja està, se'm va passar.
És que estem vivint ja el costumbrisme cyberpunk.
Sí.
Sí. Allò que deien que seria ja és.
Sí, sí, aquest títol podria donar per tots els gèneres. No sé, Anna, tu què n'opines, si ja tenies vist algun llibre que pensessis
jo anava ja directe a Hijos de Sangre y Hueso, publicat per RBA, i bueno, com que vam portar a l'autora, pues vaig anar a foc a confirmés el llibre.
Aquest era l'imprescindible,
sí,
no?
Sí, sí, aquest és, bueno, és de fantasia també, de màgia, bueno... No, sí, ara me l'estic llegint, o sigui que tampoc no puc parla massa, però bueno, estic molt, molt enganxada amb el llibre aquest.
Esperarem a que surti la teva ressenya al videoblog i així sabrem què t'ha semblat al final i si l'hem d'anar a comprar, no?
Sí, 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 sí. Jo ja us ho recomano.
Molt bé.
Pablo, m'intrigues. A veure, quin és aquest títol que ha estat tan demanat per Sant Jordi?
Ara em direu, però això és vell. La princesa prometida.
I com ha sigut que torni a ressorgir? Què ha passat?
Ático de los Libros ha tret una nova edició absolutament meravellosa, m'ha enamorat, evidentment, tot i que ja tenia les dues edicions anteriors, aquesta també me l'he comprat, però clar, aquest cop m'he hagut de comprar dos, perquè Ático de los Libros l'ha tret en castellà i per primer cop en català. És a dir, ara tenim La princesa promesa.
I la gent estava al corrent d'això, d'aquesta novetat?
Bueno, els hem posat al corrent nosaltres. Això és un bon llibreter, és un prescriptor. Però a més és una edició que incorpora els pròlegs del 25è aniversari i 30è aniversari, que afegeix el relat curt del bebè de Buttercup, que no havia sortit, no havia estat traduït, i han fet una edició realment molt cuidada, molt maca. Clar, els hem anat venent. Evidentment la nostàlgia influeix, vull dir, els que tenim ja una edat o dues, gairebé geològiques, pues, clar, La princesa prometida, no sé, vull dir, els que van escoltar el podcast nostre de Capa i Espada,
sí,
jo ja vaig tirar una bona estona parlant de La princesa,
sí,
prometida.
Sí, sí.
I bueno, aquesta
edició...
Però n'hi
ha que realment... no hem vist ni la pel·lícula, eh?
Fora. O sigui, no torno a venir, no torno a venir.
L'estan fent cada dos per tres a la tele. Si no l'has vist, és perquè no has volgut.
No, com els Goonies, saps què vull dir?
Ah, l'altre.
Otra, bueno, me'n vaig. Me'n vaig. Ei, un plaer, jo marxo.
És un problema de tenir germans grans.
Deu ser.
Que t'inflen el cap amb, oi, que bona és aquesta pel·lícula, i li agafes mania i ja no la vols veure.
Pues t'has perdut una gran pel·lícula.
Potser el problema és tindre-li mania als germans grans.
Exacte.
També. Tenir germans grans ja és sinònim de tenir-los una mica de mania.
Jo em porto bé amb les meves germanes. Més o menys.
No obrirem aquesta
qüestió.
No
toca ara.
Jo volia saber curiositats de Sant Jordi. Per exemple, tu, Anna, quan vas a comprar, et trobes alguna conversa, alguna cosa que diguis, ostres, és que això he d'intervenir perquè no pot ser que es diuen cada tonteria aquí a les cues per comprar llibres, que déu-n'hi-do.
Doncs la veritat ara mateix no hi caic. No.
No has tingut ganes de fotre cap hòstia a ningú, no?
No, la veritat és que no. És que quan vaig a Sant Jordi, com que vaig tan pendent també de... Bueno, primer de la gent, perquè com que no et deixen veure res tampoc, és com impossible fer res. I bueno, vaig molt als llibres que vull, això, i a veure pues, quins autors hi ha, i a veure amb qui puc fer la foto i
és una col·leccionista de fotos, eh? Tu, Pablo, en tens alguna que diguis, això val la pena?
Aquest any ha sigut un any molt curiós, perquè de cop, durant el dia de Sant Jordi, a partir de les 9 i mitja, 10 del matí, va començar a aparèixer gent demanant-nos 1984.
Oh.
I al·lucinant, eh? Vull dir, allò de dir, teniu 1984? I nosaltres, clar, el primer que va venir dius, sí.
Té. Toma, no?
El segon, sí, és l'últim que em queda. Clar, a partir del tercer, què passa amb 1984? No sé si devia sortir recomanat amb algun diari o ho han posat de lectura obligatòria a algun institut o el que sigui.
També podria ser.
Però a més també molt clàssic. Ens van tornar a demanar Simov, ens van tornar a demanar Heinlein, ens van tornar... Clar, vull dir, ens vam quedar una miqueta parats, no? Vull dir, aquesta potser va ser la gran sorpresa. Aquesta i el retorn del que a la llibreria diem El Chino.
El Chino?
El Chino. Zixin Liu. A l'autor del problema de los tres cuerpos, uh-huh, i dels altres dos, no? Del Bosque Oscuro i El fin de la muerte. Clar, trilogia ja completa, tancada. El problema de los tres cuerpos ja té un temps. I l'han tornat a demanar. Moltíssim.
Bé, com a curiositat puc dir que en un dels clubs de lectura on estem, diferents persones s'han comprat aquest llibre,
sí,
precisament
sí,
per Sant Jordi.
Sí, sí, ja s'han cuat, ja et dic, s'ha mogut moltíssim. Clar, ha sigut una mica una sorpresa per dir... No sé, igual és que van fer una ressenya de la trilogia o algú ho ha comentat, però s'ha tornat a demanar molt.
És curiós.
D'aquelles coses, d'aquells llibres que dius no t'esperes. Vull dir, clar, evidentment no en teníem tants. Teníem molts del tercer, però del primer no en teníem tants.
Bueno, de vegades passa això, el llibre despunta al cap d'uns anys. Mm-hmm. Mira Juego de Tronos.
Vaja.
Però hi ha l'excusa de la sèrie, no? També.
Sí, però va ser el 96 el primer.
Ostres, sí. El 96.
Sí, sí.
Ara sí que m'has deixat.
Però això va trigar una miqueta a despuntar.
Bé, també està bé que es recuperin clàssics per Sant Jordi, no només les novetats, però sí que us vam acostar algunes de les novetats de gènere, perquè clar, les novetats mediàtiques ja teniu el cap ple després del dilluns de Sant Jordi, i una de les que ens feia especial il·lusió era la del Jordi Balaguer, que vam tenir aquí el programa l'any passat, autor de L'amante de la luna. 6 anys després de treure el primer llibre d'aquesta trilogia, ens ha arribat amb Hanami.
Molt, molt satisfet. La veritat és que tenia ganes ja de tornar a viure una miqueta de tot això, no? Les vibracions aquestes que notes que palpita el dia de Sant Jordi, que tothom està allà estimant els llibres i l'autor. I no, molt content, molt content. Tenia moltes ganes de tenir un llibre nou a les mans, la veritat. I estic molt satisfet de com ha quedat. És una passada.
Per la gent que hem seguit la teva trajectòria, què és el que hem d'esperar?
Algo diferent, diguem, a L'Amante de la Luna. No és una trilogia de fantasia medieval romàntica com L'Amante de la Luna, però sí que conserva, crec jo, l'estil d'escriure que tinc, la forma d'intentar descriure les coses i personatges potents. Llavors, en aquest cas, parlem d'un Japó on fa 30 anys que és primavera. Visualment, encara que sigui un llibre, no? Però visualment, crec que la imatge és prou potent. Cirerers florits per tot arreu, pluges molt bèsties, tormentes de pol·len. I enmig d'aquest escenari, no? Un personatge femení molt, molt potent, que és la Ran, una dona ja amb un passat, amb, bastant, diguem, curtida per les inclemències del temps i per el que ha viscut en el seu passat, no? I això és una miqueta el punt de partida de Hanami, no? El viatge d'aquesta dona, també en el seu interior, que anirem descobrint al transcurs de les pàgines, i sobretot a través d'aquest món que és bastant hostil, és una primavera bastant hostil.
La gent que ve i s'acosta a demanar-te el llibre són lectors que ja t'havien llegit o que et descobreixen ara per primer cop?
De moment són lectors que ja m'havien llegit. Ja, són lectors que ja van disfrutar de la saga del Grial i ja suposo que esperen trobar, no, doncs una miqueta el que ja van llegir. En aquest sentit crec que sortiran satisfets, no?, perquè l'estil és semblant. I clar, m'han descobert ja o perquè són família o amics o perquè van llegir el Grial, no? De moment, de lector nou, encara poquet, perquè és que el llibre fa 3 dies que està al mercat. És complicat, no hem pogut fer ni promoció, no? Però ja aniran venint, ja aniran venint. Ara l'important és que el lector l'agafi, li disfruti, s'empapi i comenci a donar la seva opinió, no? I veure quina acceptació té, si a la gent li agrada, no li agrada, i a veure què tal, a veure com entra.
I està pensat com a llibre únic o hem d'esperar continuacions?
Està pensat com a únic, però això no vol dir que no es puguin esperar continuacions, ja ho veurem.
Depèn de si funciona, no?
Bueno, o si no funciona, em dóna igual, en aquest sentit. Jo escriure, puc escriure igual. Després d'una altra cosa, si es ven o no es ven. I aquí ja entren altres factors i ja entren els encarregats de que això funcioni, no? Jo em dedico a escriure i ja està.
Escoltant precisament el Jordi, ens adonem d'aquest problema, no?, de treure llibres just per Sant Jordi.
Sí, és un problema.
Tu com a llibreter, com ho vius, Pablo?
Aviam, per nosaltres és un doble problema. Per una banda, perquè a la llibreria almenys el que ens encanta és almenys poder-nos mirar una miqueta per sobre el llibre, si ja tens temps de llegir-lo ja, vamos, la bomba, no? Però clar, això, per exemple, amb Juramentada no m'ha passat. Vull dir, el Sanderson, jo crec que està intentant batre el record Guinness del llibre més totxo, però per molt que t'arribi un mes abans no et dona temps. Però clar, hi ha determinats llibres que són autors menys coneguts, que si et dona temps de fer-li una ullada el pots recomanar, el pots portar. Clar, aquest va sortir molt poquet abans de Sant Jordi. Vull dir, és que va ser arribar a la llibreria, posar-lo al prestatge, i si algú l'agafa i se l'emporta, perfecte, però no li pots recomanar aquell llibre. I per una altra banda, coses com l'edició nova dels Desposeïts, que ha arribat, però que no s'ha fet cap mena de difusió.
Doncs també hem vist bastanta gent que l'ha comprat,
Sí, perquè bon, Raig Verd ha fet una edició molt xula. Ara, per exemple, estan planificant, clar, es va morir l'Úrsula, i llançaran Los Desposeïdos i La Mano Izquierda en format així maco i tal, a través, suposo que Ediciones B o...
N'hem llegit les dues, sí, molt recomanables les dues.
Són molt bons.
I tu, en el teu cas, Anna, el fet de no poder tenir informació del llibre abans, què és el que et genera?
És una mica agobiant, perquè ja acabes de veure a l'autor, si vols que et signi, pues és el d'allò, pues, de poder parlar amb la persona, pues, de comentar, pues, el que t'ha semblat, com ha anat, pues, el personatge aquest, com t'ha inspirat. Bueno, si pots parlar una mica amb l'autor, pues, fa com més gràcia. Ja m'ho he llegit i vull que m'ho firmis, perquè és que... Ole,
sí,
m'ha agradat
i clar, exacte.
Llavors, pues, sí que pots recomanar també, pues, per Sant Jordi, si vols fer un vídeo d'abans, pues, per recomanar coses, pues, és més fàcil així.
De fet, l'únic que no deu passar és amb els autors que ja ets fan seguidor fidel, no?
Sí, exacte, sí. Sí,
per exemple, quan surt el Zafón, no? És igual com sigui el llibre que te'l compraràs,
sí,
és igual,
exacte.
No?
O la Jojo, o bueno, qualsevol.
O el dia que el Padre Rothfuss escrigui el tercer.
Ostres, això ja, aquell dia que fa un especial quimèric, eh?
Sí, tant,
aquell
i tant.
Dia... Però bé, en tot cas, si el llibre és bo, representa que ha de tenir un recorregut, no?
Sí.
I precisament parlant amb l'editor del Jordi Balaguer, ell creia que aquest recorregut el podria tenir. Escoltem l'Ignacio J. Borraz.
La veritat és que des del primer manuscrit que em va enviar el Jordi em va agradar moltíssim la història, perquè crec que agafant el camí de conscienciació amb el món en què vivim, no? De l'ecologia i de que estem destrossant el planeta, l'espècie humana, que aquest llibre, a part del que fa, és aquesta reflexió, no? De com seria el món sense que l'ésser humà fes totes aquestes destrosses que fa, no? Llavors és un món ple de vegetació, és un món també en certa manera post-apocalíptic, i tot això a part de l'aventura en si, al final és un llibre d'aventures on des de la primera pàgina comença una història que té allà permanentment agafat el llibre. Tot això em va atreure molt.
A quin lector creieu que agradarà més?
Això és complicat, eh? Jo crec que això va dirigit a lectors de fantàstic. La història crec que no és per adults, tot i que la portada pugui enganyar una mica al ser tan colorida, no? Hi ha unes llibreries ens ho han posat a la banda de juvenil. Home, potser a partir de 15-16 anys es pot llegir, però vaja, que és un llibre que té els seus trossos durs, o sigui que...
El Jordi parlava d'una possible continuació, tot i que està pensat com a llibre únic. Com ho veuríeu? Dependria també de la sortida que tingués al mercat?
Home, de moment amb Hanami estem molt contents, tant amb el llibre en si com l'acollida que està tenint de moment, des d'ahir que ja vam estar a Badalona, també amb taula de firmes. I, home, realment és un món molt ric el que ha creat el Jordi per aquest llibre, i jo crec que si és una continuació, doncs benvinguda.
I també vam poder anar al Triangle Friki, que és un dels punts que tota la gent que li agrada el gènere ha de visitar. No sé, Anna, si tu hi vas poder passar...
No.
Ostres!
No, doncs, aquest any era molt recomanable perquè hi havia quasi tothom allà.
Sí, però, aviam, a mi és una de les coses que em fan més ràbia de ser llibreter. Clar, tinc el mateix horari que els del Triangle Friki. Sí. A mi escapar-me a veure, doncs, a millor xerrar una estona amb l'Antonio de Gigamés, que, de veritat, els que aneu per Gigamés, passeu-vos a saludar-lo i que us recomani un parell de llibres, perquè el tio té un criteri tant ell com el Ramon, bueno, no sé, tots els d'allà, no?
Ah, estaven suant la gota gorda, eh?
Sí, no. Però, clar, el fet de no poder passar-te fa molta ràbia i bueno, jo el que faig és aprofito el dia que he d'anar a Barcelona a recollir alguna comanda. Llavors la meva dona ja sap que aquell dia trigo a tornar a la llibreria perquè passo per allà, passo per
norma. Exacte. Home, jo he de reconèixer que quan vaig veure la llista d'autors que signaven, se'm feia la boca aigua. Sí, i estic igual que tu, jo sóc periodista, em toca estar tot el dia cobrint Sant Jordi i res, no vaig poder veure gran cosa, només una mica aquí a Sabadell i ja està. Per tant, ara em puc treure una mica el gossanillo veient què ens ha portat l'Alfons. I, entre altres coses, ens has portat gent del col·lectiu Neu.
Sí, són un col·lectiu que bàsicament s'autoediten i es coordinen entre ells per poder fer arribar les obres a tota Espanya. Són gent que li agrada escriure i vaig creure que és una oportunitat una mica diferent del que acostumem a veure. Vaig parlar primer amb la Nara de Rebato Garabato, que ens explicava el per què tenien la paradeta allà.
Doncs perquè nosaltres tenim a Neu escriptors de ciència-ficció, fantasia, i el Triangle Friki és el centre del multiverso a Barcelona d'aquest tema.
Tu presentes alguna obra aquí?
Doncs portem un fanzine d'art que està basat en Lovecraft i també portem material inspirat en novel·la de ciència-ficció i fantàstica.
Què li recomanaries a algú si volgués passar-se per aquí?
Doncs li recomanaria les obres de la Cariana, que escriu molt bé ciència-ficció, també que novel·les molt, molt intrigants i que et deixen amb ganes de llegir més. A més, no són gaire llargues per a gent que vol iniciar-se. I també llibre de la Núria García que es diu Contempla mi fuego, que és fantàstic, és meravellós, l'heu de llegir si us agrada aquest tema.
I també vam poder parlar amb en Pedro.
He venido a vender mi novela, El beso del fantasma, una novela de fantasía, de terror y romántica.
¿Els podies fer 4 cèntims de què succeeix a la novela?
Pues cuenta la historia de un joven que muere a los 19 años en un accidente de tráfico. Y entonces la historia, digamos, se reparte entre sus últimos meses de vida, cómo sus amigos y familiares le sobreviven y cómo él, como fantasma, pues intenta moverse por el mundo y buscando un sentido a su nueva vida.
¿Cuánto has tardado a hacer la novela?
La novela en sí la escribí en unos 4 o 5 meses, pero luego tuve un periodo largo de reescritura, revisión, reedición y en total, pues, al final han sido 12 años de trabajo.
Aparte de la Sant Andreu, ¿on més la podríem trobar?
En la tienda Macondo, en Sabadell, y en Norma Comics también en Sabadell.
Mira, en aquest cas sí que té distribució a Sabadell, però parlàvem abans a micro tancat, Pablo, que això és una mica complicat, no?, les autoedicions.
Sí, és que és una llàstima, perquè hi ha autors molt, 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 molt interessants que s'autoediten perquè no han estat descoberts encara. Jo què sé, per posar-vos un exemple fora del gènere. Mm-hmm. La Ruth Nieves, una senyora que es feia els seus llibres així en plena autoajuda i tal, i un dia la va descobrir Planeta, mm-hmm. i és un dels llibres més venuts, vale? Crea en ti.
Clar. Tant has cregut en ti que Planeta ha vingut a buscar-te, o sigui que deu funcionar aquell llibre.
Ha vingut tot el planeta a buscar-te. Sí.
Però clar, a les llibreries que no estem a la zona on viuen aquests autors, moltes vegades no tenim l'oportunitat de conèixer-los. Sí, igual t'envien un mail, però clar, reps tants mails de «Ai, he fet el meu llibre, me'l pots portar a la teva llibreria?»
Valer, no?
Clar, jo què sé, a Sant Cugat, per exemple, allà a la llibreria tenim un racó que són autors de Sant Cugat. I tant és si és el Xavier Bosch o l'Alejandro Palomas, que és Nadal, que és el Premi Nadal d'aquest any, com si és la senyora que s'ha fet el seu llibre de poesia sobre la seva família, els tenim al mateix prestatge. Perquè, bueno, pensem que tots són autors de Sant Cugat. Però, clar, aquests autors que són de fora i que són interessants i que voldríem donar-los una oportunitat, i més al celler, que tenim una bona secció de fantàstic i ciència-ficció, ostres, no sé, és una llàstima, no?, que no puguin passar-se. Llavors, jo recomanaria que busquessin, ni que fos una distribuïdora petitona, que els hi aprovés. Evidentment, això és un problema. La distribuïdora, clar, no ho fa per amor a l'art.
Exacte.
Es queda una part del preu, no? Però, clar, és el risc. Si t'autoedites una o dues, o agafes molts ferrocarres i fas moltes voltes pel Vallès, o és una llàstima que el teu llibre només pugui estar en 2-3 punts de venda.
No, i també, de fet, això els hi passa a editorials petites, també.
Sí, tant.
Vull dir, no és només l'autoedició. Orsini Press, fins fa molt poc, havia de ser ell mateix qui anava als llocs aquí de Matxaca, no?, portant les caixes de llibres.
Sí. I, bueno, i també passa, aviam, sí que hi ha editorials d'autoedició que tenen una ruta de distribució, però clar, són les mínimes i realment no s'apropen tant, o el comercial no coneix tan bé els llibres. Llavors jo el que sí vull recomanar és aquest tipus d'autors, home, doneu-nos a conèixer o envieu-nos ni que sigui un enllaç a la vostra pàgina a totes les llibreries, que igual moltes no us faran ni cas, però ei, jo me'ls miro.
Sí, no?
Jo me'ls miro.
Això és com un currículum.
Exacte.
Tens el temps, es farà una associació d'autoedició i la gent es anirà sindicant per poder donar
tant de bo, conèixer. Tant de bo, perquè de veritat és que trobes autors absolutament magnífics, sí. Que s'han autoeditat, que no els coneix ningú, i quan els llegeixes dius, però si aquest tio està a l'alçada d'autors, vull dir, amb molt més renom, i que potser inclús valen menys que ell, no?
És com allò que diuen, no? Talent, treball, però també sort.
Clar, exacte.
Sí.
No sé, Anna, tu com a consumidora, si el fet de que hi hagi una autoedició et tira enrere, o al contrari, si vas a buscar una cosa molt concreta i és igual l'editorial que hi hagi al darrere.
No, jo tinc molts llibres autoeditats, perquè, bueno, me'ls envien, bueno, m'envien un e-mail, bueno, d'algú que ha tret el llibre i d'això, i, bueno, pues sí, clar. I en tinc molts, com bé diu, que bueno, que són
joies, no?
Sí, molt millors. Que conec a una autora que, bueno, primer pues, va treure una trilogia així també per Amazon,
sí.
Típic, i llavors també pues, una de les editorials també li va dir que, bueno, que la història els interessava, i vull dir que hi ha molt talent i molt poc aprofitat.
Sí, perquè a vegades hi ha com molt d'estigma al voltant de l'autoedició.
Sí,
i la gent diu, uf, autoedició, estarà ple de faltes, no?
Sí, però
no. I després agafes el llibre de Paleta i també.
Exacte.
No vull dir que és autoeditorial.
També és cert que s'ha de mirar molt bé amb quina editorial d'autoedició ho fas.
També.
És a dir, hi ha editorials d'autoedició que senzillament el que agafen és, que tens aquí, m'envies el manuscrit, perfecte, bueno, manuscrit que ja no és manuscrit,
sí.
Ara és
que ens entenguem.
Mecanuscrit, com deia el Pedrolo. Agafen i directament el que fan és maquetació mínima, portada senzilla i a mercat. Clar, això s'ho mira qualsevol i diu, jo, pues si té faltes, pues no sé què. Però en canvi hi ha d'altres que sí fan una tasca.
Serveis
et costa una miqueta,
no?
Més, no? Però et fan el servei editorial, et fan correcció, et fan fins i tot suggerències, treballen el disseny gràfic de l'edició amb tu, i et donen una presència molt més significativa, que llavors quan el poses al costat d'altres llibres no tenen aquest decalatge d'imatge i de presència en taula.
Clar, perquè si directament una autoedició es veu cutre...
Clar, és que llavors la
gent
no l'agafa.
Sí, llavors ja com que t'ho penses.
Sí.
Dius, aquest no ha passat, sí. Cap filtre, està aquí. Els que sí han passat filtres i per això arriben també a tenir tant d'èxit són els que arriben a Gigamés, que és com la llibreria referent d'aquest tema. I tu, Alfons, hi vas passar i vas poder parlar, no?, també amb alguns dels autors.
Sí, vaig començar, parlàvem amb Francisco J. Pérez, que signava el seu poemari Sólido Cilado.
Poemari molt experimental, està centrat en la psicogeografia, en el molt arrelat al territori, molt en una qüestió de vocació del temps en relació amb el territori, com intersecciona el passat amb el present i amb probables futurs. Té una part futurològica molt important.
A qui creus que podria interessar-li més? Quin sector del públic?
Sobretot gent que estigui molt acostumada a llegir poesia. No és precisament un llibre introductori a la poesia. I jo crec que qualsevol que sigui aficionat a la ciència-ficció, a gèneres com més d'usos, més seriosos, li pot interessar.
i un altre autor que també estava signant, tot i no tenir novetats, era el Marc Pastor.
Sí, era un dels més reclamats, que diguéssim.
Home, jo hauria anat només per preguntar-li, bueno, quan trigues pel següent llibre, que tinc un mono que no, sí, que no, sí, sí, no m'aguanto.
Bueno, això, esperem que no es faci esperant tant com un Rothfuss o un Martin, perquè...
Esperem que no.
No, és que a més hi ha ganes de Marc Pastor ja, perquè realment Faistà ens va deixar un molt bon sabor de boca.
Està en el top.
Està allà a tope, vamos.
Vam poder parlar amb ell sobre aquesta qüestió, però també sobre el que ens acabarà de treure una mica el cuquet, que és la pel·lícula de l'any de la plaga.
Enguany està repartit. Estic firmant molt Faristà, L'any de la plaga i La mala dona. És un dels tres que estic signant més, segurament. Tothom em demana una firma, tothom em demana la segona part d'aquell llibre. Si em demana firmar Faristà, la segona part de Faristà. Si em demana firmar La mala dona, la segona part de La mala dona. Si em demana... I jo vaig fent segones parts, en cobertes, en certa manera. Són totes segones parts en cobertes, unes de les altres. Com a segona part vull fer Montecristo 2. Aquesta és la segona part que vull fer. Ara mateix estic escrivint una novel·la negra que no està... No és ben bé segona part de res, però que també està vinculada al Corvoverse. Però no vull desvetllar gaire perquè és una mica sorpresa.
Parlant de desvetllar, trobant una pel·lícula d'un llibre teu aviat, vas plorar quan la vas veure?
El 10 d'agost. No, vaig abraçar el productor, així no, tampoc no em podia veure la cara. No, la treuen el 10 d'agost, la vaig veure el desembre, i la veritat, o sigui, és una... No sé com descriure-ho. És una experiència molt estranya veure una pel·lícula, una pel·lícula basada en una novel·la teva.
Positiu, negatiu, recomanable, molt recomanable?
Recomanable. Jo crec que és una pel·lícula sobretot per Netflix. Són aquests dissabtes per la nit que estàs avorrit, vas navegant pel menú de Netflix i dius, mira, aquesta pot estar bé. És una pel·lícula d'aquest estil. Mai cap pel·lícula satisfà els fans de cap llibre. Mai. Coneixes algun que estigui satisfet? El fandom és insaciable.
El fandom serà insaciable, però tenim ganes de veure aquesta pel·lícula d'any de la plaga. No sabem...
Sí, el 10 d'agost anirem amb l'aire condicionat al cine, estarem bé.
Sí. A més, estaré de vacances, podré anar al cine.
A més, és una pel·li d'estiu, l'any de la plaga.
Sí, perquè passa tot amb aquella calor sufocant, amb aquella angoixa, no? Jo ho veig. I fora de Gigamés, doncs també teníem les paradetes de les diferents editorials.
Sí, vam començar parlant amb l'editorial Orsini Press, que la porta el mateix Hugo Camacho.
Doncs molt millor que l'any passat, que ens van enviar a l'exili. Avui estem molt contents, estem on havíem d'estar.
Es nota molt la diferència, doncs.
Sí, clar, està a un lloc on no passa gent, està al lloc on precisament passa el teu objectiu, fa molt per una editorial petita com la nostra.
Novetats que presenteu aquest Sant Jordi que siguin importants?
Doncs mira, el més important sembla que ha estat el Crucifeminació de Manuel de Pedrolo, tot i que no era una novetat que vaig a sortir ja a l'octubre, però és el que s'ha acabat, se'ns ha acabat. Sembla que la gent tenia moltes ganes de recuperar un Pedrolo tan particular com el Crucifeminació. I l'altre nostre llibre estrella, que és l'últim que ha sortit abans de la de Sant Jordi, és l'Alan Smith i No salvo el mundo, de Sergi Álvarez, que és una bogeria molt divertida.
Una bogeria que ha anat portant a diferents llocs i que està tenint bastant d'èxit.
Sí, sí, sí.
Nunca digues vodka.
Sí, i l'últim llibre que comentàvem, l'Alan Smithy, No salvo el mundo.
Vas parlar amb ell perquè ens pogués parlar, no, sí, d'aquestes obres?
I els definia així.
Són dos novel·les còmiques de fantasia i un thriller d'humor i una comèdia fantàstica.
Recomanables per totes les edats?
Recomanables per totes les edats a partir dels 17.
Com està anant el Sant Jordi?
Bueno, de puta mare, vull dir, avui aquest matí més tranquil·let, però res, a partir de les 4 o així, molta gent, una bona acollida als llibres i molt content, la veritat.
Algun projecte pel pròxim Sant Jordi?
Vendre tot el que pugui i lucrar-me molt.
I que et faci una pel·lícula i ja et ve una sèrie, no?
Exactament, exactament. Això nosaltres els escriptors ho fem tots per la pasta.
És sincer.
Sí, les coses com són.
No deixa de ser un negoci per tothom, no? Autors, editorials, llibreters...
Clar, a veure, a mi m'encanten els llibres. Vull dir, tinc una llibreria, sóc un enamorat de la literatura. Però desenganyem-nos, jo vull guanyar-me la vida i vull menjar.
Home, si no passa com la llibreria Cronos, que ho intenten i després no surten els comptes i s'ha de tancar. Ah. I que, clar, Déu no ho vulgui, no?
Barcelona és un infern.
Calla, calla, que toquem fusta.
De moment bé, no?
Sí, de moment molt bé.
Esperem poder-te convidar més vegades, sí, i això sí, vol dir que gaudirà sí. de bona salut. Què deies, Alfons, que t'agradava el projecte de...
Sí, el projecte aquest de Sant Jordi de l'any que ve és vendre molt i forrar-te. Trobo que és un bon projecte, és un és.
Sí. O sigui,
Estem davant d'una persona honesta.
Tu voldries també, no?
Si me'n recordo de la meva època d'institut amb una pregunta d'ètica que deia, la vam fer per grups, si trobes diners a terra, què fas? Doncs tothom va dir agafar-los i preguntar de qui són. I un grup va dir agafar-los i mirar si n'hi ha més.
Però que al fons no ens oblidem que ara estàvem parlant aquí amb editor, amb llibreter i amb lectora, però tu ets escriptor també. Per tant, la teva visió sí. de Sant Jordi va en aquesta línia, no?
Estic escrivint molts deures de lo que estic fent del màster, però espero recuperar aviat poder tornar a escriure relats, llibres, novel·les i tot.
Que per cert,
sí, fer-me milionari.
Jo encantat de fer la presentació a la llibreria. Eh? Al fons,
I
ja ho saps,
que eh?
Tens la porta oberta.
I hem fet xarxa.
Després en parlem.
Però que per cert, els oients, instar-los a que hi ha en el nostre Facebook del programa una enquesta que estàs fent del treball de final de màster
sí.
sobre com ha influït la ciència-ficció en la seva vida i en la seva formació.
Exacte.
Per tant,
és el meu treball de final de màster, a diferència d'altres polítics, jo el faré, va sobre com posar ciència-ficció en el món de la docència i així motivar més l'alumnat.
Al final de la temporada hi repassarem quines són les conclusions d'aquesta enquesta, però si els oients volen participar i omplir-la... I
sí, com més gent siguem, millor, i com més diversos, millor.
Exacte, però no ens anem del tema, seguim parlant de llibres, perquè també vas trobar el nostre company, el Ferran d'Armengol, de Recenc,
sí.
amic del programa, perquè ens hem trobat a tot arreu, al final, som una mica sí. Del clan dels mateixos, i presentava relats breus, no?
Sí, relats breus que sovint col·laborava amb Edicions Sec, en aquest cas va fer el nou llibre d'Edicions Sec.
I he vingut a signar llibres del Monstruari, d'Edicions Sec.
Que no és el bestiari.
No és el bestiari, és la segona part del bestiari.
I en què es diferencia del bestiari?
Diríem que els primers monstres eren més coneguts i no tan salvatges, i aquest monstruari la intenció és fer por.
Però por o por una miqueta com els contes?
Por amb nivell molt passant, nivell poem, por psicològic, que et faci pensar i que et faci patir a vegades segons a quins llocs vagis i amb qui vagis. No té per què haver-hi sang ni fetge, no és necessari. De fet, no ens agrada i crec que no hi ha ningú de sang i fetge en aquest conte, en aquest llibre, vaja.
Està anant bé, el Sant Jordi?
Bé, però tenint en compte que som una editorial petita, o que treballem per una editorial petita, està anant bastant bé, sí. Sí, està raonablement bé. I podríem preguntar a l'Edgar a veure què diu.
L'Anna ja s'ha apuntat, sí, aquest
sí.
monstruari.
Sí,
què és el
sí.
que t'ha cridat l'atenció, a veure?
Ai, no sé, allò del terror, que hi ha nombrat a por. I així amb el terror aquest així, bueno, que ha dit que les situacions, no, que et porten les quotidianes, no, com que les veuràs d'una altra manera.
Això. Com passa una mica també amb l'obra del Monteagudo, no?
Sí.
L'invasió,
sí, sí.
no, coses supercotidianes i com acabes sentint aquella angoixa que dius, ai, que
malament,
estic passant molt malament.
Bueno, amb aquesta línia molt recomanable a partir d'un fet històric, El terror, de Dan Simmons.
Sí, diuen que... Bueno, la tinc allà per a leer des de fa temps perquè...
Jo, el llibre m'ha agradat molt, l'he llegit ara fa poc.
La sèrie, estan fent la sèrie.
La sèrie em diuen que està molt bé. O sigui que pot ser un complement de llibre i sèrie d'aquells que dius, bien, bien.
Jo del Dan Simmons em vaig enamorar amb Hyperion.
Sí,
fantàstic.
Crec que és un llibre sublim.
Sí, ho és.
Jo no
he
llegit la segona part encara, perquè no vaig tenir temps en el seu moment.
I
és
sublim.
La meva lectura de l'estiu.
Has de llegir la segona, és a dir, Hyperion i la caiguda d'Hyperion, i ja està. Endimión i l'ascenso d'Endimión els podem deixar allà per cadets.
Jo només la qualitat literària ja em quedo ja entre els preferits. Si hem de fer una llista, doncs estaria aquesta. També vas poder parlar amb l'Edgar Cotes.
Sí, el Ferran del Margal ens va dir que li preguntéssim a l'Edgar, doncs preguntem-li.
Doncs a signar llibres i també a comprar, perquè al final sempre t'enganyen per comprar llibres també. És inevitable, Sant Jordi, comprar llibres.
Ha signat molts llibres?
Bé, proporcionalment, si ho compares amb un mediàtic no, però per mi he assignat el que havia de signar. Per mi, jo estic content amb el que he signat.
I has demanat moltes signatures, perquè també has vingut això?
També, sí, també he demanat unes quantes signatures. Jo tots els llibres que he comprat me'ls han signat.
Algun en especial que vulgui remarcar?
Bé, m'han signat el d'Orsini, per exemple, el senyor Francisco J. Pérez amb Teratoma, o de Cuell Ediciones el Jordi Balaguer, el Hanami.
Plans pel futur?
Plans pel futur, doncs seguir escrivint, seguir llegint, com sempre, sempre estem treballant.
I per aquí, plans del futur?
Plans de futur, seguir divertint-me escrivint. El que m'encarreguin, perquè jo sóc bastant d'encàrrecs i últimament m'ho passo bé fent el que em demanen.
Clar, l'Edgar era el seu primer Sant Jordi editant el seu propi llibre, vull dir, sempre havia participat en antologies i ara
sí.
té el seu llibre de relats que hem pogut llegir al llarg de la temporada aquí abans del programa. I clar, això deu fer molta il·lusió, realment.
Sí, el primer Sant Jordi és... et frapa, que diguéssim.
Com va ser el teu primer Sant Jordi?
Pues vam passar fred amb el costat del Jordi Balaguer perquè estàvem a la sombra i fotia vent. Però a part d'això va estar bé, va estar bé.
Aquest cop ha fet més bo, eh?
Sí, sí, sí.
També estaven a l'ombra, no t'enganyaré, però...
Però era d'agrair, en aquest cas, sí.
Ostres, sabeu una cosa que em va sorprendre? Quan vaig estar fent una bateria de què comprava la gent, em vaig trobar un nen de 10 anyets que tot orgullós m'ensenyava el seu còmic de Mortadelo i Filemón.
I tant, i tant. I l'anyet continua allà.
I jo, però tu saps que aquest còmic té 60 anys o no? I ell, sí, sí, és l'aniversari. No sé què, clar, vull dir, aquestes, vull dir, al final... Que el que deies tu abans dels clàssics.
Sí, 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 que... és que tornen, vull dir, no s'han anat mai. I aviam, a més, Ediciones B ara està traient aquests recopilatoris, que l'últim ha sigut el de Rompetechos, que clar, els que vam créixer amb això, pues, ostres, vulguis que no, és...
Em sap greu, però no el conec.
Ja.
No tinc el plaer. Després m'aniré apuntant totes aquestes referències i a l'estiu jo ho llegeixo tot amb calma i quan tornem al setembre en parlem.
I tant.
Seguim amb la ruta que has fet, Alfons.
Sí, ja que havíem parat amb el Ferran i l'Edgar, doncs parlem ara amb l'Alicia Gil Abad, de l'editora d'Edicions Sec.
Doncs el Triangle Friki ha portat molta gent, amb moltes ganes de llegir, i realment estem contents, no?, perquè és un ambient molt maco. I tenim novetats, com el Monstruari o A la llum d'una espelma, que estan funcionant, no?, i per tant, molt contents, molt bé.
Hem pogut parlar amb algun autor de Monstruari, però A la llum de l'espelma, què ens en podries dir?
Doncs A la llum de l'espelma us ho podria dir que és un llibre de relats de terror, però un terror molt personal, i us podria dir que aquí tenim el David Gómez, que és el seu autor, i que per tant potser que t'ho expliqui ell millor.
Mira, són 5 relats de terror amb la intenció de no fer por quan te'ls llegeixes, sinó quan els recordis. És un concepte de terror molt victorià, d'aquells que fa que no se t'oblidi. Situacions molt quotidianes, quan es trenquen i surten de context, és el que més ens inquieta. I això és el que he buscat amb el llibre.
Per tant, res de sang, ni vísceres, ni morts, sinó una por més introspectiva.
Morts sí, espectres també, sang poca, perquè la sang és molt espectacular, però ens acaba fent gràcia. Llavors la idea és que sigui allò que ens pot fer més por, que tinguem més en la nostra memòria infantil.
Doncs ja hem fet un repàs una mica de novetats, d'autors, de signatures. Crec que és moment de fer balanç, de com ha anat aquest Sant Jordi, comparatives amb Sant Jordis anteriors.
A veure, jo esperava aquest any que el Sant Jordi fos una miqueta més paradet, perquè deies, bueno, després de que l'any passat va ser cap de setmana, i a més el gremi doncs va potenciar que es fes parada dissabte i diumenge i tal.
Aquí Sabadell s'ha fet diumenge també,
eh? Nosaltres no, nosaltres a Sant Cugat hem fet, sobretot, dilluns. Sí que el diumenge hi havia llibertat d'apertura, però clar, vull dir, estàs muntant la parada pel dia següent, llavors on va ser la càrrega forta va ser el dilluns. Però per mi un Sant Jordi molt sorprenent, perquè, per exemple, a la parada sempre porto un parell d'exemplars de tota la saga de Canción de Hielo y Fuego. No en vaig vendre ni un.
Ni què ha passat?
Què ha passat? Doncs pues mira, el que vaig vendre va ser un llibre de George R. R. Martin, de quan era de veritat George R. R. Martin. Los viajes de Tuf. Absolutament meravellós. Qualsevol oient que no l'hagi tastat, acaben de treure una edició nova, així amb cartoner, ben cuidadeta i tal, molt xula. I realment és que és un llibre, a més el llibre que em va fer enamorar de Martin.
Què hem d'esperar d'aquest llibre, en comparació amb Juego de Tronos?
És que no té res a veure. Són una sèrie de relats curts amb un personatge central, que a més amant dels gats, una gòlatra de cuidado...
Amant dels gats tipus Alf o...?
No, amant dels gats, no, no, amant dels gats que té una...
Lo que de los gatos.
Ah, exacte. No, i a més, un personatge que té una nau amb la qual té mostres genètiques d'espècies de tota la galàxia i va solucionant problemes utilitzant l'enginyeria genètica, però molt divertit i amb unes relacions molt curioses dintre del llibre. Molt, molt recomanable.
Doncs pinta bé.
Molt, molt.
Està bé que almenys el que has venut sigui el bo, no?
I tant, i tant.
Perquè, clar, també parlàvem que no sé quant percentatge dels llibres que es venen per Sant Jordi s'acaben llegint.
No ho sé.
Els amants de la literatura sí que els llegim tots, no?
Sí, nosaltres no tenim cap problema. Jo almenys em llegeixo tot el que cau.
Sí, però és cert que hi ha molta gent que compra llibres, però no molta gent que llegeix llibres.
Jo m'atreveria a dir que en el món del fantàstic és un lloc percentatge més alt dels que llegeixen.
Sí, estic d'acord.
És veritat, som així.
Perquè els altres són postureo, potser, o no.
I els únics llibres que no he llegit que hagi rebut per Sant Jordi, i ara ara quedaré fatal, però són els que m'ha regalat l'empresa. O sigui, hi havia una època en què hi havia molts diners a l'Ajuntament, saps? I regalaven llibres per Sant Jordi, no n'he llegit cap, els tinc allà amb el plàstic, bueno, perquè no m'interessen. No?
Fa molts anys, vosaltres no ho recordeu, perquè vosaltres sou de, ja després del Paleolític, no com jo, però això sempre m'ho diu el Marc, al podcast,
sí,
de, ah, tu ets l'avi,
el
no sé
abuelo.
Què, l'abuelo. Pues això, cuento de l'abuelo Cebolleta, va haver una època que les caixes et regalaven un llibre el dia de Sant Jordi. Passaves per la caixa i et regalaven el teu llibre.
Millor ara que ja... la rosa, no?
Jo a casa regalo llibres. Vull dir, tinc dues dones, tinc la meva dona i la meva filla, que me les estimo moltíssim, però jo crec que una rosa li he regalat igual una vegada amb 20 anys. No?
Perquè vull no dir... sigui dit, no?
Clar, però jo sóc més de regalar un llibre, perquè a casa hi creiem, amb els llibres, i ens agraden.
Clar que sí. Regales llibres, Anna?
Jo sí, jo regalo llibres i em regalen llibres.
Veu?
Ah, molt bé.
Sí, rosa i llibre.
Així els tens ja a tots ensenyats,
sí,
educats.
Home, que...
Alguna recomanació pels oients... per si els entra les ganes de llegir, de comprar després de Sant Jordi.
Vinga, una recomanació, que comprin Juramentada, que és l'últim de Brandon Sanderson, però clar, abans hauran de comprar els dos anteriors, que són... I aviso...
I tenen llibres per un any ja, no?
Gairebé, perquè a més aviso, això serà una decalogia, és a dir, Sanderson farà 10 llibres. L'avantatge que tenim és Sanderson, tens un llibre cada any o dos.
No s'adorm com alguns que coneixem.
Bueno, aquest, l'últim cop que va venir a Barcelona, en canvi d'anar-se de tapes, es va quedar a l'hotel escrivint.
Ah, o sigui que... un home aplicat. Bé, ja em cau bé, ja em cau bé.
Sí.
Jo recomanaria aquest de Hijos de Sangre y Hueso, i a part em recomano a mi també llegir-me El Nombre del Viento d'una vegada.
No has llegit El Nombre del Viento?
No, t'encantarà.
El tinc,
t'encantarà.
Tinc els dos, a més.
Bueno, ens odiaràs, perquè llegiràs els dos llibres i com encara n'hem d'esperar 3 o 4 anys més.
Ja, ai, sí,
jo tinc por de no recordar-me de res quan surti el tercer.
Jo el tornaré a llegir, cap problema.
Però és molt gruixut, eh?
Pim-pam, això és com un Harry Potter. Sí,
potser treuen un llibre resum dels anteriors per treure encara més pasta de la gent.
I tant.
Doncs mira, o una edició dels 3, com van fer amb El Senyor dels Anells, eh? Hola, una edició de 3.000 pàgines.
Ara fa poc, a l'octubre, van treure l'edició de 100 aniversari del Nombre del Viento, en anglès, The Name of the Wind, amb il·lustracions, amb anotacions extras.
Ja fa 10 anys.
Ja fa 10 anys. Doncs, no, que, més de 10 anys.
Sort que a mi em va arribar ja no fa tant.
Més de 10 anys.
Jo deu fer 5 anys o així que
El Nombre del Viento, 2006.
Buah.
O sigui, que tela.
Doncs me'n vaig traumatitzar. Doncs res, deixem aquí la nostra tertulieta de Sant Jordi, que volíem parlar-ne, volíem fer una mica d'ambient, ja que, doncs mira, encara que el programa l'emetem divendres i ens quedi una mica lluny, doncs valia la pena. Moltes gràcies, Pablo Jiménez, Anna Porcel, per molt passar per l'Imèric. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
I a part de parlar de llibres, de Sant Jordi, també us volíem parlar de les cròniques, us volíem fer un balanç dels actes entorn del món fantàstic que s'han fet en els últims dies. I un d'ells és la Tech Party de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ja fa diferents edicions que se'n fan. Vam anar-hi l'any passat, us vam explicar una mica de què anava, però aquest any també volíem repetir.
Sí, estem parlant d'un esdeveniment normalment orientat als amants dels videojocs, normalment sempre gènere fantàstic, on es reuneixen i passen pues, hores i hores pues, fent competicions o jugant o compartint la seva afició dels videojocs.
El que sorprèn potser algú que no estigui familiaritzat amb el tema és que en aquest cas era de divendres a diumenge.
Sí,
gent que estava els 3 dies allà.
I és continuat, és seguit.
Sí, sense abandonar les aules d'informàtica de la Facultat d'Enginyeria de l'Autònoma. De fet, curiositats. Gent que es porta la seva cadira.
Sí, vam veure algú que es portava inclús la seva cadira. Parla del seu ordinador, que ja és normal, i no només portàtil, sinó de torre o de columna grecorromana o alguna cosa així, perquè n'hi havia d'enormes allà.
Sí, però crec que també era per anar a lluir, no? Una mica els portaven tonejats i amb llumetes i tal. I l'altre factor era el Red Bull, que em va sorprendre molt veure tant Red Bulls, i després vaig saber que era que venia amb l'entrada.
Ah,
pagaves 10 euros per participar i et regalaven un Red Bull. Suposo que ja veient una mica cap a on aniria la cosa.
Sí, si has d'aguantar 3 dies jugant, assentat.
I tant, ja. Crec que amb un Red Bull no fas prou, però bé. Vam poder parlar amb diferent gent que estava allà assistint en aquesta Tech Party. Per exemple, el Bernat Martínez, que era el tercer cop que anava a aquesta trobada i ens la definia així.
Normalment el que es fa és obrir la universitat durant el divendres i tot el cap de setmana. desbloquegen els ports d'internet perquè es pugui accedir a tot i la gent es porta al seu ordinador i s'organitzen tornejos, competicions o simplement jugues en grup. És com jugar a casa però jugues en companyia, és més divertit. A mi el que més m'agrada és que s'agrupa gent i hi ha com... És agradable, trobes gent que comparteixes aficions i podeu competir. Normalment, clar, nosaltres no som jugadors professionals ni res, però aquí tens l'oportunitat de competir, encara que siguin gent del teu nivell, i és divertit.
Per aquí parlaven de tornejos, te n'has inscrit algun o vens una mica per jugar per lliure?
Sí, m'han inscrit algun, el de League of Legends, que és un joc molt conegut, i sí, bueno, m'he trobat uns nois ara que no els hi falta un jugador i m'he inscrit. Altres anys sí que havia organitzat un equip, però aquest any d'improvisat. O vens aquí, li preguntes a la gent si tenen equip o no i en seguida estàs amb un grup de gent jugant. Encara que en general la gent sol venir en grup. Bueno, jo en concret estaré fins demà a la tarda, perquè demà tinc un altre torneig que aquest sí que estic en un equip organitzat, d'Overwatch.
Perquè vegis que la gent que renuncia a quedar-se fins diumenge és per un altre torneig, eh? No, vull dir, no creguis que és per anar aquí al bateig o a la comunió del teu cosí, no, no. És
tenen vida més enllà de la tech party, però no és diferent.
Exacte, no més enllà de l'ordinador i de la tecnologia, no? Vam poder parlar també amb un altre assistent, que és el Rafa Gómez, també era la tercera edició, la tercera vegada que hi anava, i ens deia quins són els punts forts d'aquesta trobada.
Conocer a diferente gente de... O sea, la UAB es un campus muy grande, entonces no... Tu entorno de compañeros son limitado, entre comillas, universidad, o sea, facultad, incluso clase, y es una oportunidad de conocer a gente del mismo campus y de fuera con gustos parecidos.
De todas maneras, la mayoría debeu ser estudiantes de informática, ¿no?
Hombre, pues si haces una encuesta seguramente como el 90% es mínimo. Bueno, menos cabello de arquitectura, digo, de arqueología, pero la mayoría sí. Si no ingeniería informática, te diría que por lo menos ingeniería. La mayoría al menos, sí.
I també molt públic masculí, no?
Sí, també. També. Sí. Supongo que videojuegos es el tema en general. No, últimamente hay más, pero por números sí es verdad, es como la informática. ¿Cuántas mujeres hay en nuestra clase? Pues 7%, 10%, pues así más o menos igual.
Estàs d'acord?
Sí, sí, és un dels grans misteris de l'informàtica, és per què no hi ha dones, si se'ls hi dona bé, la veritat.
Després parlarem d'això de les dones, però si us heu quedat amb el que estava explicant el Rafa, estava parlant de, hi ha una persona aquí que no és d'informàtica i que a més és arqueòleg. Vam poder parlar amb ell, amb el David Cabello.
A mi m'agrada, no sé, l'ambient, la gent està jugant, jo he vingut amb els seus col·legues, estem jugant una partideta i és com un cibercafé. El meu semblar és com un cibercafé. Bueno, m'han donat un Red Bull gratis. Suposo que aquesta és la idea. La gent ens donen el Red Bull perquè com ens suposa que t'estaràs tota la nit aquí jugant, pues et donen el Red Bull de gratis.
Tu et quedaràs tota la nit?
Jo no. L'any passat sí que ho vaig fer, però aquest any no, perquè tinc que fer treballs el dia que s'acabi i no. Si hagués vingut a algun torneig, segurament seria com l'any passat, que aniríem al torneig de LOL, o sigui, de League of Legends, però aquest any he vingut sense res i he vingut a veure com es desenvolupa la cosa. Si arriben a les 10 i em ve de gust anar a un torneig, potser m'apunto, però de no, si no, no ho faré.
Ja veus que el d'arqueologia és el que no es queda tot el cap de setmana, perquè diu, a veure, ja és una barbaritat, això.
Tenia deures, el pobre.
Tenia deures, bueno, els altres jo crec que també.
Sí,
però
bueno.
Però sospito que els van ajornar.
Tenen prioritats, també.
També, abans parlant d'això, de l'absència de dones, una aula de 60 persones, hi havien 3 dones.
Sí, és això, el que deia, no?
Sí, 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 ho vam comptabilitzar, vull dir... Podeu veure la foto en el nostre Facebook del programa i contar-ho vosaltres mateixos. Vam poder parlar amb una d'aquestes dones, perquè clar, a més de les 3 que hi havia, 2 no vam voler parlar. Per tant, escoltem la Maria, que era el segon cop que hi anava, i el que li agrada més és la trobada amb la gent.
La gent, no? Trobar gent com tu que li agraden els videojocs i compartir-ho està molt bé, és molt positiu. A l'Alà normalment la gent que ve no és gent tòxica i per tant et sents super còmoda i no sé, ets una més, no? Ai, és molt divertit, és molt divertit. No és el mateix jugar a casa tu sol, encara que puguis comunicar amb els teus amics, els tens al costat, celebres les victòries i inclús celebres les derrotes, no? I ho fas amb companyia i amb comunitat, que és el bo dels videojocs.
I més enllà de parlar amb participants, també vam parlar amb persones que feien possible aquest esdeveniment. Va parlar la Noelia Garcia, que estava a la barra venent doncs, els productes alimentaris per la gent que es quedaria aquests 3 dies. Ens explicava doncs, una mica l'oferta.
Ara estic a la barra de Tech Party i estem ordenant totes les coses per poder vendre a la gent, als participants que venen, tot el menjar que vulguin, tant palomites, bueno, crispetes, com magdalenes o fideus de ramen, perquè, bueno, i begudes diferents. També tenim cervesa, Red Bull, Fanta, Coca-Cola. És perquè es puguin espatllar una mica, no?, de tot això de rutina universitària i de classes. Així poden disfrutar més a la Tech Party i menjar coses que li agraden aquí.
Una curiositat és que la Noelia era el primer cop que col·laborava perquè era el primer cop que estava a la universitat, acaba de començar els estudis, i el que feia és estudis de l'Àsia Oriental. Vull dir que aquesta sí que se surt completament del perfil.
Sí, està a l'altra banda del campus.
Exacte. I el que ens va explicar és que ha fundat, amb diferents gent que estudia el mateix que ella, el Ramen Club, i ens ha explicat com funciona aquesta entitat.
Nosaltres som un col·lectiu de la UAB que es dedica a fer... A veure, és una mica difícil d'explicar, però no solament som gent interessada en el anime i el manga, perquè en aquest, hi ha un col·lectiu ja que es diu Otaku UAB que es dedica a això, sinó que nosaltres ens dediquem a fer com activitats, a diferents activitats relacionades amb l'Àsia Oriental, tant sobre Xina, Taiwan, Japó, Corea... el que volem fer és donar a conèixer la cultura de l'Àsia Oriental amb diferents activitats, no solament el que nosaltres podem veure més, que és l'anime, també amb altres factors de la cultura, com per exemple les pintures amb pinzell i tinta, o pel·lícules que s'han fet anteriorment que no fossin d'anime. Llavors, doncs, és això, és donar a conèixer l'Àsia Oriental d'una forma que normalment no ens donen la informació. I això és el que fem a Ramen Club. No té un nom molt convencional, no, per la idea, però és que no tenim molta imaginació, no, al posar noms.
Ja veieu, doncs, que per fer una Tech Party no cal ser tots informàtics, una mica de tot, cadascú porta la seva versió i així fem una festa ben lluïda i ben divertida. I a part de la Tech Party, aquest cap de setmana també hem anat a un altre esdeveniment.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Concretament, l'Alfons va poder veure en directe el que ens van estar explicant els responsables de l'Udosport Barcelona fa un parell de programes, que és aquesta lluita amb espases làser com a esport, que es van fer aquests awakens, que n'hi diuen, a Barcelona, per donar a conèixer l'esport i per captar possibles socis d'aquesta escola que s'obrirà d'aquí molt poquet.
La veritat és que era un esdeveniment força interessant, força espectacular, amb les espases allà brillant.
Sí, de fet podeu veure les imatges al Facebook de Quimèric RS.
I una filosofia d'esport, diguem-ne, molt de segle XXI, molt per tothom.
De fet, hi havia gent de moltes edats diferents.
Sí, moltes edats i moltes complexions.
Això també és important destacar-ho.
Sí.
I ens ho van avançar, no? En Carlos ens ho va avançar quan va venir aquí, però bé, està bé poder-ho comprovar de primera mà. Vas poder parlar, no?, amb diferents persones que estaven allà en aquest Awaken?
Sí, vaig parlar, per exemple, amb el Guillermo, que era el primer cop que ho provava i és el primer cop que se't passava per allà.
Bueno, tanto mi pareja como yo, que está allí sentada en la escalera, somos muy fans de la Guerra de las Galaxias, de los juegos y de las películas y toda la parafernalia. Nos enteramos hace 4 o 5 días de que iban a organizar el evento este y nos apuntamos enseguida.
¿Sois de aquí, Barcelona?
Vivimos en Cunit. Yo soy de Badajoz, ella sí es de Barcelona.
¿Te apuntarás a hacer más clases de este tipo?
Si soy capaz de cuadrarlo con el trabajo, seguro. Porque tengo que venir desde Cunit, que es un desplazamiento importante, pero si lo puedo cuadrar, seguro.
Home, venir des de Cunit amb transport públic és difícil.
Sí, tot i que hi havia gent que venia de més lluny per la Weekend, aquest que es parlava, com és el cas del Miguel, que venia d'un lloc anomenat Madrid.
Este deporte lo llevo practicando un año. De hecho, ahora justo va a ser el año que lo llevo practicando. La verdad es que estoy contentísimo. Esto es probarlo y no puedes parar. Es un deporte que puede practicar todo el mundo. Da igual la condición física que tengas, como si no has practicado deporte nunca en tu vida, ni ningún arte marcial. El deporte empieza con un estilo, el estilo 1, que es el estilo de combate que se llama Shicho, que es un estilo muy parecido al Kendo. Todos los movimientos que tienes son muy fluidos, muy cortos, no es necesario ser un artista marcial ni tener una elasticidad increíble para dominarlo, y te da la base para seguir realizando todos los demás estilos. Entonces la verdad es que lo puede practicar todo el mundo. En general, toda la gente que lo practica, hay muy buen rollo, todo el mundo que entra tiene de gente que le gusta el deporte a gente que entra porque le gusta Star Wars, como en mi caso, y que encima sable láser, es que no... no hay otra.
¿En un año cuántos estilos has dominado?
Ninguno. En un año he aprendido el primero. Cada estilo, de momento son 7 estilos, y de momento estoy con el primero. Normalmente cada estilo sueles dominarlo en año, año y medio, y a partir de ahí te hacen un examen y pasas al siguiente estilo.
I no era l'únic participant de Madrid que hi havia,
No, hi havia tota una expedició de l'Escola de Madrid, com el cas de la Nerea.
Pues la verdad es que de forma muy curiosa, porque yo estaba apuntada al gimnasio, pero como eso es un aburrimiento, esto estaba cerca de mi casa, lo conocí y dije, pues me cambio esto por el gimnasio.
¿Fan de Star Wars de toda la vida?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, este deporte lo único que tiene así parecido a Star Wars es el sable, el resto no tiene para nada ninguna similitud.
I també vas poder parlar amb un campió d'aquest esport.
Sí, sí, amb tot el poc temps que porta, però un espanyol de Madrid, el Luis Perea, subcampió del món.
Hombre, dedicarme al hobby hace 3 años, ya que salió la Academia de Madrid, por noviembre de 2015, y desde entonces ahí estamos, disfrutando de este gran deporte. Quedé en el Nacional Español tercero, que me dio la plaza para clasificarme para el Campeonato Internacional, y en el Campeonato Internacional tuve la suerte de quedar segundo del mundo, sí. Si ya simplemente con una clase disfrutas un montón, imagínate en un Campeonato del Mundo, y encima ganando.
¿Y el rival, el otro, qué tal fue?
Pues el mejor del mundo de los últimos 5 años, pues me destrozó, como siempre.
Esto parece un deporte de contacto, pero se dice que todo el mundo puede practicar, y sinceramente no se ve a la gente con muchas protecciones, más allá de unos guantes en algunos casos. ¿Cómo nos lesionáis?
No nos lesionamos, lo primero, por la filosofía que tiene Ludos. Me da igual tu condición física, me da igual la mía, me da igual el nivel que tú tengas, lo atlético que seas o no, disfrutemos los dos de esto.
Per tant, les persones que esteu interessades, recordeu, s'obre d'aquí molt poc una escola, una acadèmia de Ludosport aquí a Barcelona. Si voleu tenir més informació, recupereu el Quimèric de fa un parell de setmanetes a l'e-box del Quimèric o al portal web de Ràdio Sabadell. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat en bona part a fer un repàs del que ha donat de si el Sant Jordi, sobretot en l'àmbit del fantàstic, i us hem fet la nostra crònica de la Tech Party de l'Autònoma i de la Weekend de Ludosport que es va fer a Barcelona. Tornem la setmana que ve amb més continguts, entre altres coses, una entrevista amb la comissària de l'any Pedrolo, Ana Maria Villalonga.